Enric Álvarez és investigador del grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos de l'UPC. Bon dia i moltes gràcies.
Bon dia, un plaer.
Igualment. La pregunta que he de dir, al marge de que les dades sortiran en breu, estem esperant que surtin les dades d'avui, si ho estem fent bé?
A veure, de moment el que hem aconseguit és que la situació la setmana abans de que es prenguessin les darreres mesures del cap de setmana, és a dir, dilluns passat, no aquest, l'anterior, el creixement de l'epidèmia s'hagi aturat. És a dir, estem en unes erres de 1, en algunes zones potser de 0,9. Per tant, en aquest sentit, s'ha fet bé, però ara queda camí, perquè si la R, tal com sembla que apunten els indicadors, es queda 0,9, és a dir, si les mesures que venen ara noves no fan cap efecte, que esperem que sí que les facin, la caiguda seria molt, molt lenta. Per tant, ara estem a l'espera a veure si les noves mesures baixen la R encara més per, sobretot, baixar d'aquest pic de la forma més ràpida possible.
Perquè ho entenguem tots ja després de moltes setmanes, la clau de volta de totes les dades que ens donen sempre és la R?
La que primer canvia, és a dir, la que primer et pots fixar, el primer indicador és la R. Després hi ha més coses, després hi ha la incidència, hi ha la positivització de les PCRs, que et diuen com la R... penses que anirà en el futur. També les dades de mobilitat. Val. Però la primera que reacciona és la R. Ara, després has d'anar buscant i mirant les altres.
He dit una cosa en la primera resposta que m'ha fet dir, ui, que diu, 0,9, si com apunten les dades, no baixa ràpid, crec que has dit més o menys, eh?
Sí.
D'una banda, i l'altra has dit, sí que, no sé, ha sigut més optimista. És a dir, pel que veus de l'evolució de les dades, aquest 0,9 que tenim ara en el conjunt de Catalunya baixarà, però si baixa, baixarà molt, molt, molt a poc a poc?
Doncs en aquests moments tenim dues dades que apunten en direccions contràries en aquest efecte. És a dir, les primeres dades, indicadors de mobilitat, que és una primera forma d'anar pensant cap on anirà la raó, són molt positives aquest cap de setmana passat, és a dir, amb les restriccions, realment són molt, molt bones i apuntarien a una reducció de la R molt forta, però les dels dies de cada dia, les que hem tingut dilluns i dimarts, la veritat és que no són gaire bones.
Per tant, estem parlant que tenim un problema, bàsicament, en els dies de cada dia, a la mobilitat. Aquest seria, diríem, perdó la paraula que és horrible, el titular de la història, és a dir, el problema el tenim de dilluns a divendres a la mobilitat, per tant, no fem el teletreball que hauríem de fer, així posat no síntesi.
Tots els indicadors, nosaltres no tenim les dades del Departament d'Economia, ni ho podem saber com ho poden saber ells, però si mires el mostreig que fa Facebook Data for Good, que ens el coneixem molt bé perquè tenim una connexió interna i sabem la cuina, indicaria que els dies de cada dia el teletreball no s'està implementant. I això és un hàndicap per tenir una R que et baixi a 0,7. És a dir, si tens una R de 0,7, cada setmana tens la meitat de casos que l'anterior. Això és una baixada molt ràpida que ens situaria en una situació bastant raonable al desembre. Però si no baixa fins aquí, serà llarg i sobretot ens preocupen els hospitals, perquè és probable que en les pròximes setmanes arribi un pic, però no és el mateix estar a dalt mantenint un sistema molt estressat que baixar-lo de forma ràpida. Per tant, encara queda molt camí, malauradament.
Per tant, queda, malauradament, les restriccions aquí que anem baixant i baixant, les restriccions han de continuar perquè això vagi baixant.
Sí, això és... Veurem què pesa més, si la reducció de contactes i de contagis als caps de setmana o la mobilitat i el fet de la feina i del dia de cada dia, i veurem si estem més a prop del 0,9 o del 0,7. Aquesta és la veritat. Ho anirem sabent en els propers dies, és a dir, ara només cal esperar a veure.
Quan calculeu que arribem al pic de pacients més greus?
Sempre van amb un retard de 2 setmanes respecte als casos. Per tant, si ara es comencessin a veure els efectes d'aquest cap de setmana, és a dir, que baixés una mica a l'entorn de 0,8, 0,85, la R, aleshores el pic el veuríem clarament en més o menys 2 setmanes. Però si baixa molt lent, aleshores es quedarà allà en una espècie d'altiplà que serà preocupant.
A hores d'ara, on s'estan produint la majoria de contagis?
En aquests moments, bueno, hi ha dues coses. Una és, què preguntes, per zona o per tipus d'interacció?
No,
perquè en aquests moments...
Sí, tipus d'interacció.
Ah, tipus d'interacció. Les darreres dades fiables que teníem, nosaltres només tenim indicadors. És a dir, les dades realment, les bones, les tenen els epidemiòlegs i els experts en salut pública de l'administració que tenen accés a les entrevistes, als estudis de contactes. Uh-huh. Les darreres dades que teníem era que era bars i restaurants, que ara s'ha tallat, i reunions a casa, és a dir, reunions familiars, reunions entre amics, reunions amb, també amb companys de feina i a la feina, que aquesta era el gran nucli de contagis. No sabem com ha canviat a les darreres dues setmanes perquè no hem tingut una actualització dels indicadors, perquè les PCRs estaven una miqueta, com sabeu, amb molt de retard. Per tant, ara sembla que baixarà una mica la positivització i podrem tornar a veure l'indicador i podrem veure si, a més una reducció en els bars i els restaurants, que en principi ja està clar que hi haurà, també hi ha en l'entorn universitari, entorn de les persones que fan formació professional entre els 18 i els 29 anys.
Transport públic?
El transport públic és molt difícil de controlar. És a dir, la gran majoria de contagis es produeix a partir de persones que coneixes i que són del teu entorn proper. Però hi ha una gran discussió. No, encara no sabem ben bé quin percentatge de contagis es produeix a el que anomenem de forma molt dispersa, és a dir, entre 2 i 5 metres. No? Sabem que n'hi ha, és a dir, perquè s'han detectat aquests casos de contagis de 2 o 5 metres, no? Que podrien ser en l'exemple seria, evidentment, un autobús o un metro ple amb la gent cridant, sense mascareta i bastant a prop, no? I amb una ventilació que no fos la correcta. Saber exactament quants es produeixen en aquest moment és un tema de debat que no tenim en absolut clar.
D'acord. Ahir la consellera va dir que la intenció és allargar 15 dies més el toc de queda, que ja fa 15 dies que dura. No sé si us sembla bé, si es nota que això estigui donant fruits a aquesta mesura, és a dir, tancar el país entre les 10 de la nit i les 6 del matí de l'endemà. Això està donant mesures o és una xocolata al lloro?
La qüestió d'aquesta mesura és que realment saber si funciona només ho poden saber la gent que està ficada a les estudis de contactes, perquè els indicadors de mobilitat canvien poc, és a dir, per la nit ens movem poc. És només en el cas que hi hagués molts contactes, molt perillosos, pocs però molt perillosos, que realment es notaria. I això sí que és absolutament privat, eh? Això ho guarden i s'ha de guardar perquè, evidentment, és gent que t'explica el que fa durant la nit i t'explica el risc que ha patit durant la nit. Si no ho sap, si no està sobre el terreny, doncs no ho pot saber.
El confinament perimetral de cap de setmana, el que hem fet ja alguns aquest cap de setmana passat i que tornem a fer aquest cap de setmana, està servint això? Bàsicament sí, per la mobilitat, sí. No? Això sí que per la mobilitat es nota, no?
No, no només per la mobilitat, és a dir, nosaltres tenim un indicador molt bo que ens indica a quanta gent més o menys visites, a quants jocs vas a veure, no? I el que hem vist és que quan tanques la mobilitat al municipi i no estan oberts els centres d'oci, la gent té tendència a quedar-se al barri, és a dir, a passejar, a caminar, no té tendència a anar-se'n, a trobar-se amb algú en un altre barri que fa temps que no veu perquè està tot tancat i es nota, s'ha notat molt. És a dir, les dades d'aquest cap de setmana de mobilitat són bones. En el sentit de no de moure, sinó d'anar a visitar gent. És a dir, d'anar a veure d'altres persones.
Ja. Bars i restaurants. Hi ha molta gent que reclama l'apertura de bars i restaurants. Primer els propis restauradors i després també molt dels clients. Si les dades millores, evidentment, podries obrir. A hores d'ara seria desaconsellable obrir encara bars i restaurants, sobretot de dia, perquè de nit estem parlant de que hi ha el toc de queda. Parlem de dia.
Sí, sí, encara sí. És a dir, fins que no veiem com funcionen les noves mesures i que realment baixa la raó, no es pot relaxar, perquè, de fet, Anglaterra ha passat una cosa que ens preocupa també, que és que va baixar, igual que en el nostre cas, fins a l'1 o fins al 0,9, i després es van relaxar una mica i ha tornat a pujar de forma bastant descontrolada. Per tant, és necessari que primer que la raó, que el creixement baixi, és a dir, que aquesta R es posi a 0,8 o a 0,7 i que s'hi estigui durant un temps. I després, quan estigui la incidència molt més baixa, és a dir, quan hagi baixat en un factor 10, un factor 20, aleshores és quan es pot plantejar de quina forma es pot anar reobrint. Però en aquests moments és massa aviat.
Els gimnasos?
Els gimnasos és una situació una miqueta complexa, és a dir, pel que fa als teatres i als cinemes està molt clar, és a dir, els teatres i els cinemes en si són molt segurs, hi ha molt poques cadenes de contagi, de fet, en el grup no hem detectat cap gran cadena de contagi en un cinema, per exemple. El problema és la mobilitat a l'entorn, és a dir, el fet que et trobes amb d'altra gent, de família, amics, per anar al cinema. El gimnàs és una miqueta més complicat. La situació de quants contagis hi ha en un gimnàs és molt complicada de saber i la mobilitat a l'entorn del gimnàs, és a dir, si quedes amb algú, no sembla tan clara. Per tant, és un dels aspectes més complicats d'entendre com funciona. La veritat és que jo diré que no ho sé.
Clar, clar, és que aquí hi ha una història que és que, escolta'm, avui hi havia una cadena de gimnasos coneguda com era el DIR que deia que, ostres, que per la salut mental va molt bé en el gimnàs. Una altra cosa és per la pandèmia, si afecta o no, i efectivament no hi ha dades, o en el cas de, per exemple, els cinemes, zero. Clar, i t'ho preguntaré d'una altra manera, que evidentment no li pregunto a la persona adequada, i ja li va fer la Gemma Nierga a la consellera, que és, hi ha índex de contagis a l'interior de l'església, o la gent no queda en família moltes vegades per anar dins de l'església i en canvi no podem anar al cine i no podem anar al teatre?
No, pues no ho sé, exacte. És aquest és el problema que tenim qualsevol persona que... Bueno, tu i jo i qualsevol persona que està fora. És a dir, les dades que hi ha són molt personals. És a dir, si es fan bé els estudis de contacte i es fa bé l'entrevista, la persona explica la seva vida. És a dir, els casos que no es coneixen, no tothom, però els casos que es fan en profunditat, que s'haurien de fer a tothom... esperem que es facin a tothom quan baixem la incidència, i expliques la teva vida. Per tant, és molt difícil que això es faci públic. Només pots escoltar el que et diuen, el que et sona, i en aquest sentit sempre t'estan dient hi ha dins, al cinema no n'hi ha, però és que la gent es troba a l'entorn. Què passa a la Iglesia? Doncs fins que algun epidemiòleg que tingui accés als estudis de contactes ens ho expliqui, no ho sabem.
Val. Tens les dades d'avui?
No, encara no.
Te les dono? Te les dono, eh? Sí, te les dono i els oients. Val. Hi ha una de molt dolenta, de molt dolenta, i unes altres que en general són bastant bones. Vaja, almenys això és... Començant per la dolenta, és que és la segona xifra de morts més importants en un sol dia en la segona onada, que són 104. Que això també algun dia ens hauran d'explicar perquè no concorden aquestes xifres moltes vegades amb la del Ministeri de Sanitat, si és que aquí tenen alguna cosa a veure les empreses que es dediquen al tema de les defuncions o què, perquè és que no de vegades que costa d'entendre la diferència que hi ha de criteri entre els números que es donen de difunts a Catalunya i el que es donen de Catalunya a l'Estat, que es costa d'entendre.
Sí.
Una. Sí, sí. L'altra mala notícia és que els casos confirmats no baixen de 5.000, 5.011, concretament. Això són molts, no? Sí.
Això és la tendència dels indicadors que veiem fa 2-3 dies, que es confirmen.
Que ho confirmen,
sí, eh? Estem veient, ho confirmen tot el que estàvem dient que passaria aquests dies, efectivament.
Que hi hauria més morts i que hi hauria més positius. Val?
Que hi hauria més morts i que estaríem positius mantenint-se a la prop del mateix valor.
5.000 aproximadament, eh? Això va per molts dies, sí, encara, o no, Enric?
Això és el que estem preguntant. Ara arribaran els efectes de les noves mesures del cap de setmana.
Per tant, hauríem de començar a baixar, perquè ens entenguéssim, no?
Esperem, sí. I com hi ha zones que ja estan baixant una mica, esperem que ho facin. Però no sabem en quina mida ho faran.
Val. Segona, anem a les positives, val? Les que tenim fins ara. Ingressats actualment de pacients, menys 45. I pacients ingressats a les UCI, menys 14. És a dir, baixen els ingressats tant a planta, perquè ens entenguem, com a la UCI. El risc de rebrot baixa 8 punts, estem a 731, d'acord? I la R baixa, misèria i companyia, però baixa 0,01, estem a 0,94. I la incidència acumulada a 14 dies és de 818 amb 11, que són 11 dècimes menys. Què et sembla?
Doncs confirma tot, potser excepte UCIs, que ens esperaríem que pugés encara una miqueta més els propers dies. De fet, la que m'ha sorprès més és aquesta bona dada de les UCIs, la veritat. Sí? La veritat és que això és una bona dada.
Sí, això, de fet... això té alguna cosa a veure amb... Això varia alguna cosa respecte al futur, Enric?
No ho sabem, ens ho haurem de mirar, perquè en principi els retards amb les UCIs respecte a la pujada... són de l'entorn d'un 2 setmanes, potser una setmana, potser 10 dies. Per tant, que ja s'estigui estabilitzant, hem d'esperar. Anem a veure si això es manté o si realment és una fluctuació que li diem. És a dir, ens ho hem de mirar molt de cura aquesta dada, la veritat. És la més sorprenent, sense cap mena de dubte.
Vosaltres seríeu més partidaris d'optar per mesures més restrictives, un confinament domiciliari, per exemple, o no?
A veure, i nosaltres, jo particularment, em costa molt, eh? Jo tinc molt respecte per tota la gent que ha de prendre aquestes decisions tan difícils. És a dir, el que s'ha de valorar és què et portaria la mesura i per què la faries. En aquests moments, tenint en compte que no hem vist quin efecte tindran les mesures noves, jo el que dic és que dubto que s'aprovi, eh? Però el que sí que s'ha de tenir clar és que si torna a repuntar, la mesura del curtcircuit és la que està funcionant millor. Això és a dir, la idea de durant 15 dies o una setmana realment anem a forçar tothom a fer teletreball, i la forma de forçar tothom a fer teletreball és portar els nens a casa, si no ens enganyem, és tancar les escoles durant una setmana, dues setmanes, has d'estar sobre la taula, perquè si et comença a passar com a Anglaterra, has d'implementar-la. De moment...
Estem utilitzant els nens, perquè ens entenguem, per allò que no fem nosaltres. És a dir, allò que passa a les escoles, que les escoles estan, entre cometes, relativament controlades, relativament controlades, el que fem és desballestar allò que teòricament ho tenim bé per culpa dels adults. Que com que els adults no ho fem bé, o les empreses no ho fem bé, que perquè puguin donar, en molts casos, opcions de que la gent foti teletreball, decidim que les criatures les enviem a casa perquè d'aquesta manera ens obligarem a fer teletreball.
Hi ha dues coses aquí. Això especialment serà primària. És a dir, a primària no hi ha grans cadenes de contagi pràcticament en cap lloc del món, fins i tot en els països on hi ha hagut cadenes de contagi importants a secundària, és a dir, que si no es fan les coses bé a secundària, pots tenir que secundària sigui un motor. En aquests moments a Catalunya no sembla que ho sigui, però els casos augmenten, però primària és especialment, sembla especialment injust, no? És a dir, realment els nens es contagien poc, infecten a altres persones amb menor quantitat, hi ha menys cadenes de contagi, i si els portes cap a casa és perquè els pares es quedin. És a dir, és així de dur, per reduir la mobilitat i els contactes dels pares.
Vosaltres esteu seguint la cadena de resultats. Per ser-hi alguna correlació entre la baixada de pacients a les UCIs amb l'augment de les xifres de mortalitat?
O sigui, no, normalment el que passa és que les...
És a dir, avui tenim 104 morts, que és altíssim, i en canvi tenim 14 pacients que deixen les UCIs.
Exacte, això sí que és el que s'espera. Per què s'espera així? Perquè les UCIs, vale, van avançades respecte a les morts, que es diu. És a dir, la seqüència és, tu t'infectes, passes 5 dies fins que tens els símptomes, si tens un cas complicat, vas a l'hospital, típicament al cap d'una setmana, sí? Quan entres a l'hospital, aleshores, si tens una evolució dolenta, típicament és una altra setmana, per tant, et posen a la UCI, i aleshores a la UCI és on... al final hi ha gent que se n'en surt i hi ha gent que no se n'en surt. Per tant, les defuncions van encara amb més retard que les UCIs. Per tant, és normal que les UCIs s'estanquin i durant uns quants dies les defuncions encara pugin. I és el que ens trobarem, que les defuncions pujaran.
Prou feina teniu a mirar les dades de fora, com que us demanem que mirin... les de dins, perdó, perquè us demanem que mireu les de fora, però hi ha una cosa que a mi no m'ha quadrat, no em quadra res, de debò, i penso, o alguna cosa estem fent malament aquí, o ens estan aixecant la camisa. Si les dades de Madrid són realment... les que es diuen, on no tenen ni solta ni volta veient la incidència que tenen els casos del virus a Madrid?
La qüestió de les dades de Madrid és que no hem tingut la capacitat d'investigar exactament com es prenen les dades hospitalàries. És a dir, en una situació com a Madrid, les dades més fiables haurien de ser les dels hospitals. No les de, quan tenen una positivitat tan elevada i tants casos i tants retards, el millor és mirar les hospitalitzacions i les UCIs. I la veritat és que no en traiem l'entrellat. Em sap greu, però no ho sabem.
Clar, perquè penses, o van per davant, o van per darrere, o explosionarà Madrid des d'un punt de vista pandèmic, perquè és que no saps què estan fent. Et diuen que estan molt millor que mai... En canvi ho tenen tot obert. L'altre dia explicàvem amb el Xavi Pérez que quan vam anar cap als Estats Units vam fer-ho via Madrid, i que quan tu sorties de l'aeroport del Prat, l'aeroport del Prat és un aeroport gairebé fantasma, amb la gent menjant, agafant delivery de les botigues que hi ha allà i menjant-te-les fora a peu dret, i després des d'allà agafaves el pont aeri, te'n vas a Madrid, arribes a Madrid i tal com arribes a l'aeroport de Barajas veus que allò és Disneylàndia. Que tothom està allà, que efectivament hi ha uns restaurants tots oberts, a distància, això sí, però tot obert, i amb la qual cosa dius, bueno, potser ho estem fent bé aquí, o és que allà tenen unes dades que no sabem per què estan millor que les d'aquí, o què està passant?
Ens agradaria saber com són les dades hospitalàries, és a dir, saber si realment les hospitalitzacions el que han fet és mantenir-se en un nivell elevat però constant. I que seria el que en una situació com aquesta, amb un error que es manté a l'entorn d'1, és una situació que seria plausible, però no ho sabem, em sap greu, però
la pregunta és, existeix algun grup de biologia computacional de sistemes complexos com el que hi ha a l'UPC Madrid?
Doncs no ho sabem, suposem que sí que hi ha gent que es mira les dades, però la veritat és que sí, que es miri les dades europees em sembla que no. Em sembla que la doctora Clara Prats és l'única que coordina un informe a les direccions generals europees, si no m'estic mal informat. Em sembla que sí, que en aquest sentit sí que seríem els únics.
Tu tens idea de quan pot començar a donar un tomb en aquesta segona onada de contagis? És a dir, tens la percepció amb els números a la mà que això... pot fer, diguem, allò que diuen doblegar la corba, eh? Com podria ser?
Doncs si dobleguem la corba, les dades haurien de venir positives dels efectes del cap de setmana, que és on tenim els indicadors més bons de mobilitat i que la gent realment ha tingut pocs contactes. Per tant, en els propers dies, això va ser dissabte, doncs posem dimarts, dimecres, és quan hauríem de veure que la cosa, esperem, millora bastant. Si no ho fa, aleshores ens preocuparem.
No t'estic fent un examen, valga'm Déu, al contrari, però perquè més que no. Desangoixar-nos tots plegats. Quan dius que tenir bones dades, a què et referiries? A la R, per exemple, quan hauríem d'estar bé? Quan hauríem d'estar per anar bé, el dimarts o dimecres?
Una R bona és més qualsevol R a l'entorn de 0,8.
Sí, a l'entorn
de 0,8. Una R molt bona... Sí. 0,8, 0,75, 0,85 són R's raonablement bones. I molt bones és 0,7, perquè 0,7 és que cada setmana redueixes a la meitat.
D'acord. És a dir, si el dimarts o dimecres estem a 0,8, estarem bé?
0,25, sí.
0,85, 0,75, 0,85 estarem bé. Bé, i si estem de 0,70 en avall, seran molt bones notícies.
Serien molt bones notícies.
Perfecte.
Però encara després quedarien unes quantes setmanes per baixar, eh? És a dir, ens posaríem a principis de desembre, una cosa així, en una situació. Recorda que l'objectiu sempre és anar a una incidència on els estudis de contactes et permetin controlar l'epidèmia, per poder anar obrint i que tothom pugui fer més activitat. Però per això s'ha de reduir la incidència molt, eh? Per tant, es necessita dividir per dos durant diverses setmanes.
Per cert, que ha fet una pilota fa una estona des del compte del vostre grup de biologia competicional que diu, quan baixi la incidència, cal fer estudis de contactes en profunditats a tots els casos. És això que dèieu, no?
A tots, exacte. A tots. És a dir, no només a un subgrup o a la capacitat que tingui Salut Pública dels casos complicats, sinó a tots. És a dir, no només investigar el que els epidemiòlegs anomenen, sobretot el doctor Joan Cailà, la primera corona, sinó començar a investigar la segona corona de contactes. Sobretot aquelles persones que poden ser complicades en termes de mobilitat, en termes de tenir molts contactes, de tenir un entorn complicat per fer la quarantena, és a dir, es necessiten serveis socials i molt personal, perquè ara sembla, i esperem, que els testos ràpids estiguin... es puguin utilitzar de forma més general. Per tant, això ja no serà tant un problema com és ara la PCR, que és més cara i requereix més temps, però necessitarem personal que investigui en profunditat cas a cas, com fan a Àsia, perquè ens entenguem.
Un quart d'11 del matí. Jordi Bosch pregunta. Jordi, endavant.
Bueno, jo aniria en aquesta darrera línia, és a dir... aquí em sembla que fa falta una mobilització econòmica per contractacions sanitàries, per investigació en medicaments a curt termini, a part de la vacuna, però veig que fa falta una inversió important en investigació social, que és la que ens dona, és a dir, s'està produint, esteu tinguent més mitjans, què falta en aquests moments per poder ajudar a tot aquest sistema de rastrejos, d'identificació... De casos, etc. Perquè, bueno, a mi el que em fa... És a dir, a la que anàvem preguntant-vos, doncs, a mi les mesures, la implementació de les mesures, és clar, em dona impressió que anem una mica glopades. Bueno, tanquem els restaurants a veure si va millor que no pas a Madrid, que no els han tancat, a veure si tanquem... És a dir, aquest tema és molt il·lusionant per la societat, és a dir, no només el coronavirus, no només els altibaixos, no només les defuncions, sinó que sembla, dona la impressió que anem provant, que anem una mica cegues encara.
A veure, hi ha dues coses aquí. Una primera, el problema de la privacitat de les dades...
Ho dic perquè jo passo una setmana aquí, una setmana a Madrid, eh?
Sí, sí, però pot ser...
I no entro en el tema, perquè si voleu hi entro, eh?
Va, què vol dir entrar en el tema? Per què creus que a Madrid passa el que passa, don Jordi?
No, per no complicar, perquè estic fent una pregunta, és una opinió que volia desenvolupar després, em refereixo a això.
D'acord. Aviam, Enric Álvarez.
Jo només volia dir dues coses. Una, els estudis de contactes, que és el que t'indica si en una zona, per exemple, tens molts més contagis a restaurants i a bars que en una altra, no es publiquen. Per tant, a vegades sembla que jocs diferents fan coses diferents i no s'acaba d'entendre, i és perquè no s'explica. I nosaltres estem insistint molt que seria molt bo fer un esforç d'anonimització de les dades dels estudis de contactes per poder fer-les públiques. És a dir, per explicar millor què és el que estàs fent. Però això requereix una inversió, també, perquè anonimitzar un paquet de dades, és a dir, aconseguir que cap persona pugui identificar a cap altra persona pel fet de que expliquis on s'estan produint els contagis, és complicat. Això és la primera qüestió. I la segona qüestió és Madrid, que em sap greu, fins que no sapiguem què passa, no preferim no opinar.
Vale. Rafa López també té pregunta.
Sí, bon. Bon dia, senyor Álvarez. Jo voldria fer-li una pregunta sobre una reflexió sobre per què la pandèmia ha arribat al punt que ha arribat, i si això té a veure amb que no hem entès ben bé des del punt de vista de les administracions a llegir les dades. És a dir, una de les coses que veiem és que a Espanya la incidència va avançar molt i aquesta incidència es deu, doncs, a múltiples factors. Llavors, la meva pregunta és: s'ha sabut llegir unes dades que moltes vegades no eren unes dades que es podien contraposar en el govern de la Generalitat o el govern de l'Estat, o, per exemple, no hem sabut analitzar els clústers, no hem sabut analitzar com els efectes de propagació, hem tingut eficiències en la interpretació de les dades a l'hora de realitzar les accions que els representants polítics havien de realitzar?
A veure, les dades respecte als casos, i on es produeixen, no en entorn, sinó en localització, en el temps i en l'espai, han millorat moltíssim. És a dir, realment, quan va començar la pujada, es va identificar molt ràpidament i es va avisar que s'havien de prendre mesures ràpidament. El que passa és que és molt difícil explicar el que anomenem nosaltres un exponencial amb retards d'identificació. És a dir, això què vol dir? Que si tu comences a veure ara la pujada, sí, tu no veuràs cap millora fins d'aquí 15 dies. Facis el que facis. I durant aquests 15 dies pujarà de forma exponencial. Per tant, encara que tu ara vegis que els hospitals estan bé, que l'assistència primària està tensionada però encara no col·lapsada, has de prendre decisions amb la hipòtesi de que estaràs d'aquí 15 dies amb un creixement no que hagi pujat una mica, sinó que pujarà de forma vertiginosa. Fer entendre això és complicat. I a més després hi ha l'escala típica d'implementar mesures, és a dir, burocràtica. Es necessita doncs, una setmana, dues setmanes a vegades, no?, per posar en consens i tot això, que fa que sempre que ens agafa a contrapeu. Però, de fet, ara les pujades les veiem de seguida, les identifiquem i avisem. Això sí.
Perfecte. Enric Álvarez, investigador del grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos de l'OPC. Moltes gràcies per una vegada més per il·lustrar-nos, i estarem molt pendents de dimarts o dimecres de la setmana que ve. Aviam si hi ha una mica més de llum encara al final del túnel. Moltes gràcies de tot cor, i felicitats per la feina.